Bé, nosaltres ja saben que abans d'abordar camins sancionadors ens agrada doncs, parlar amb les companyies, ens agrada parlar amb les empreses, saber si hi ha solucions i primer caminar pel camí de les solucions. No estem en un escenari encara de pensar en l'àmbit sancionador.
Doncs estarem pendents d'aquesta reunió que serà passat rei, serà dimarts de la setmana que ve. Consellera, ahir van presentar aquest pla de millores de Rodalies. Aquest matí el resumíem dient que és tot el que no afecta ni trens ni vies, de moment, no?
Sí, efectivament, és un pla addicional a les inversions que tenim per endavant aquests propers dos anys. Com saben, són inversions que venen a posar a punt doncs el sistema de Rodalies a Catalunya amb l'efectivitat, amb l'eficàcia, amb la puntualitat doncs, que tots volem, un país on els trens surtin puntuals a primera hora del matí. Però addicionalment ens semblava que si estàvem demanant als usuaris de Rodalies doncs paciència per les incomoditats i les afectacions que sabem que tenen aquestes inversions i aquests talls en el seu dia a dia, era bo també doncs, implementar doncs, tota una sèrie de mesures, no només per dignificar les instal·lacions com les estacions, com les andanes, com els passos subterranis, sinó també per millorar l'àmbit de la comunicació de la seguretat.
Per tant, això és a l'espera, diguem-ne, que de mesures que... És a dir, a l'espera de mesures que facin que els trens surtin i arribin a l'hora, aquestes són les mesures que han pres, no?
Sí, són mesures en tres eixos, en tres àmbits, sobretot. Com dèiem, la millora de la informació, per tal que l'usuari pugui escollir doncs en un moment determinat quina és la millor doncs, composició de mobilitat que pot tenir. I tenir, sobretot, jo resumiria l'àmbit de la informació, tenir la informació a temps real. Sí. I, per tant, doncs que les pantalles, com dèiem ahir, no, la presentació d'aquestes mesures, no tinguin una informació estandarditzada que no es correspongui a la realitat de l'horari, sinó que en cada moment doncs pugui saber exactament el temps que espera o el retard que hi pugui haver, però a temps real. Llavors, hi ha tota una sèrie de mesures que ens vinculades a la seguretat, com deia, contra el vandalisme. Efectivament, a Catalunya tenim un índex de doncs el vandalisme vinculat al robatori de coure, a les afectacions de grafitis dels trens, d'estacions, doncs que hem de resoldre, i hi ha tota una bateria de mesures també en l'àmbit de la seguretat, i finalment en l'àmbit de la dignificació dels espais, i també no és menor l'accessibilitat. Tenim encara estacions a Catalunya on l'accessibilitat no està assegurada per persones amb mobilitat reduïda i, per tant, són mesures que han de venir doncs, a complementar aquestes altres que els deia de millora de les estacions, dels passatges subterranis, millor il·luminació, adequació doncs, d'espais d'espera, fer que, finalment, totes aquestes mesures han de fer que el servei sigui millor, com deia vostè, a l'espera, no?, de que aquests dos anys reverteixin tot un seguit d'anys on no s'han fet les inversions que calia i, per tant, tenim un sistema tensionat per l'augment d'usuaris i també per la manca d'inversions d'aquests últims anys.
Anem a pams. Aquesta informació a temps real que deia que la idea és donar als usuaris, que efectivament és de les coses que la gent que agafa de trens s'enraia més, diguem-ne.
És la principal queixa.
És això mateix, la gent li arriba tant. Quan es nota? Quan es notarà això, aquesta informació a temps real?
Doncs la millora de les pantalles de les andanes i les estacions ho notaran aquesta primera meitat del 2025. De fet, en el primer trimestre ja hi haurà algunes estacions on hi haurà aquests canvis de pantalles i de programari perquè es pugui veure a temps real. Més endavant, segona meitat de 2025 i principis del 26, hem de notar millores ja en la informació que puguem obtenir a través del telèfon mòbil, que és l'òptim, no? Que un abans de sortir de casa pugui saber quines afectacions hi ha i pugui decidir doncs, quina és la millor ruta o combinació de transport públic per arribar doncs, al seu lloc d'estudi o de feina o on hagi d'anar. Sí. Per tant, aquest és una miqueta el calendari. Són mesures que s'aniran desenvolupant al llarg del 25 i 26 i, per tant, s'aniran notant, com li dic, en les pantalles. En aquests moments hi ha 80 estacions amb pantalles doncs, renovades, però hem d'arribar fins a les 217 que hi ha en el global de Catalunya, i això es començarà a notar, com li deia, la primera meitat del 2025.
I això em deia, fins ara no era així per falta d'inversió?
Fins ara no era així, per manca d'inversió en aquestes pantalles i en l'actualització de totes les inversions i també per tot el que té a veure amb la tecnologia vinculada. Yeah. És a dir, hem de ser capaços de que aquesta informació que sobretot es produeix al principi i al final de les línies, a capçalera i al final, sigui el més ràpida possible. I en aquests moments, doncs, per al sistema tecnològic que hi ha, doncs, no és possible que sigui així. Per això li deia que primer notaríem millor les pantalles i posteriorment hem de ser capaços que aquesta informació la puguem veure des de qualsevol mòbil, qualsevol català-catalana que vulgui utilitzar el sistema de Rodalies.
L'altra qüestió que deia, consellera, és el tema de la seguretat contra els robatoris de cable de coure. Vostè sí. Ho deia, Catalunya concentra un percentatge molt alt dels robatoris de cable de coure de tot Espanya, la meitat, si no m'equivoco. Per què és així, això?
Doncs la veritat és que els motius no sabem molt bé el per què s'acumulen tants. És veritat que també tenim una densitat de població i de xarxa important, no?, comparat amb altres comunitats de ben segur, però en qualsevol cas hem de posar la mirada és en les possibles solucions. Llavors aquí hi ha tot un desplegament de càmeres videoanalítiques, algunes estaven instal·lades, però molt poques, per tant, hem d'augmentar la presència d'aquestes càmeres. Comptem aquí, per primera vegada, amb la col·laboració d'Interior i, per tant, amb un grup de Mossos d'Esquadra que s'especialitzaran en aquest àmbit de robatoris en la xarxa o vandalisme en la xarxa ferroviària, i també tot un sistema de vigilància per drons que ens ajudin a detectar aquests punts on es produeix robatori o vandalisme. Mm. El robatori de coure realment és, efectivament, amb les dades que vostè donava, és molt elevat a Catalunya, es concentra el 50% d'aquests actes de tot l'estat espanyol, però, en fi, és una qüestió doncs, que hem d'abordar, com li deia, i ens sembla que amb aquest sistema de càmeres, de drons i d'aquest reforç de la vigilància pròpia de Renfe a les seves instal·lacions i amb el suport de Mossos d'Esquadra, doncs podem revertir aquestes dades que també aniran no només a actuar, no?, amb aquest tipus de vandalisme, sinó la millora del servei, perquè molts de les expedicions que acumulen retards o no poden sortir és precisament perquè han patit un acte vandàlic. Mm.
Sí, això també, parlava del vandalisme. De vandalisme entenem grafitis i aquestes coses.
Sí, grafitis, efectivament el més greu, no?, el robatori de coure, actuacions d'aquest tipus, sí. Mm. També es millora la seguretat amb alguns punts doncs negres que tenim, com pot ser el cas de Montcada, i alguns tancaments d'accés a vies doncs, que s'ha d'actuar per millorar en aquest cas doncs, la seguretat doncs, d'alguns atropellaments que malauradament hi ha hagut, i per tant aquí hi haurà actuacions fins a 28 punts on s'han detectat que aquesta problemàtica doncs, es produeix.
I després hi ha l'altra qüestió, que és el traspàs, que el traspàs de les competències sí que va tard, no?, perquè els estatus de la nova empresa mixta havien d'estar llestos el 2024, no?
Sí, estem a finals del 2024, vàrem dir exactament. Mm. Estem parlant doncs, amb els grups parlamentaris, la setmana que ve tinc algunes reunions previstes, especialment doncs, amb els socis d'investidura, i per tant no trigarem gaires setmanes a donar a conèixer doncs, aquesta fórmula i quin serà el calendari que establirem aquest 2025. Mm.
I una última cosa que li volia preguntar, consellera, perquè també vostè també és consellera d'habitatge i ahir vam conèixer el topall de preu dels lloguers que s'hagin de realitzar aquest gener, és aquest 2,2% en aquest índex de referència, per sota de la inflació, però tampoc no molt per sota. Però tot i així, vostè ho considera una bona notícia, ho considera raonable?
Sí, nosaltres totes aquelles mesures que vagin encaminades en la modificació del marc normatiu o en acotar aquestes rendes de lloguer ens semblen positives. Jo deia fa uns dies que són necessàries, no suficients, però necessàries si són. Hem vist com a Catalunya aquest topall en les rendes del lloguer està tinguent un efecte doncs, com a mínim de contenció, quan no de petita reducció d'aquesta renda del lloguer, i de fet ho veiem perquè la comparativa de l'augment de lloguers en zones no tensionades i per tant on no s'aplica i en zones tensionades on sí s'aplica pot haver-hi diferenciat de fins un 5 i un 6% de creixement on no s'aplica el topall. Per tant, són mesures necessàries. Però no hem de perdre de vista que més enllà d'aquestes mesures que ens ajuden a contenir quan no a baixar la renda del lloguer o el règim sancionador doncs, que ha de venir a actuar en el mal ús que es pugui fer doncs, de lloguers d'ús temporal o de temporada, No hem de perdre vista, com deia, que a Catalunya la principal problemàtica que tenim en aquests moments és un dèficit en l'oferta. I, per tant, un parc públic d'habitatge, que és el que sí que pot assegurar un lloguer o un accés assequible a les famílies a Catalunya, doncs el tenim molt per sota del que nosaltres mateixos ens hem marcat amb el Pla Territorial Sectorial d'Habitatge. Si ara no arribem ni al 2%, sabem que hem d'arribar els propers anys al 15%. Per tant, aquest objectiu de 50.000 nous habitatges d'aquí al 2030 és el que ha de començar a assegurar aquest accés a l'habitatge assequible, més enllà, com dic, de mesures que són absolutament necessàries, però que han de venir complementades amb un augment necessari del parc d'habitatge públic.
La Sílvia Benega és la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. Consellera Benega, moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies, bon dia, i aprofito per desitjar-vos un bon any.
Anava a dir això mateix, i molt bon any, molt bon 2025. Moltes gràcies. Adéu-siau. Parlàvem amb la consellera Paneque d'aquest pla de millora, que, insistim, és important dir que amb aquest pla els trens no arribaran més d'hora, que això, segons ens deia, vindrà més tard, però això és mentrestant, diguem-ne, no? Cristina, em deia, feies un apunt.
Sí, perquè precisament dissabte, no jo, en aquest cas no era jo, era el meu fill, línia Mollet fins a Sant Cugat, s'arriba el tren, que això és habitual, a la nostra línia, vull dir, a la parada de Mollet-Sant Fos, passi el que passi, és igual el que va a Sant Celoni que l'altre, no saps mai quan passen, és igual que ho miris al telèfon, que ho miris a la pantalla quan arribes, és igual. La qüestió és que arriba a l'estació, s'està esperant, i anuncien per telefonia, és igual,
megafonia.
Per megafonia, això. Anuncien el tren arriba a tal hora, i doncs, el meu fill allà tranquil, i després diu, surt un senyor i diu, bueno, el tren no ve. Llavors ja ho passen a dir per megafonia i diuen, anireu amb autobús. Anireu, no ho diuen amb autobús, diuen no sé què més sofisticat.
Servei alternatiu.
La qüestió és que és un autobús. I el meu fill se'n va cap allà i pregunta, però escolti, a quina hora arriba l'autobús? I li diuen, això no li puc pas dir, això no ho sé. O sigui, genial. O sigui, hi ha servei, però no sabem tampoc quan passarà. Sí. Al final arriba l'autobús, s'ha de travessar la via, travessen a l'altra banda, arriba l'autobús, i el senyor de l'autobús, que no té culpa de res, evidentment, no sabia on havia d'anar. No sabia on havia d'anar. I el meu fill li diu, home, crec, el meu fill i altres persones li diuen, doncs mira, ha de fer les parades que fa habitualment el tren. És a dir, se n'ha d'anar cap a Santa Perpètua i després arribem a Cerdanyola i arribem a Sant Cugat. Arriba el senyor de l'estació i li diu que se n'ha d'anar a Martorell. A Martorell. I el meu fill diu, no toca anar a Martorell, perquè aquest tren... I llavors l'altre senyor diu, ai, sí, potser que ha de fer això, però passi per la Llagosta. Diu, per la Llagosta no passa el tren.
Yeah.
La definitiva, va agafar un taxi. Això no pot ser.
Yeah.
M'enteneu? 30 euros, a més.
Sí, clar.
És que no és aquesta el tema. A mi em sembla molt bé que les pantalles siguin més modernes, però si no hi ha ningú amb dos dits de front que entengui que l'usuari no se l'ha de maltractar, res no canviarà a la Renfe. Perquè al principi ha estat sempre, sempre... maltractem a qui calgui, que vol dir el viatger viatgera. I així, això no ha canviat en molts d'anys.
Quim, no sé si has vingut en tren avui. T'ha tocat l'excursió aquesta del servei alternatiu.
No, clar, no és impossible venir en tren aquests tres dies, com a mínim,
per
perquè
dic,
va
acabar
a Sants durant tres dies. Però bé, això, diguéssim, que és l'excepció. Si s'han de fer obres i durant tres dies ha d'estar aturat, doncs un s'adapta. El problema no és aquest. No, el problema no és que hi hagi unes obres incidentalment durant uns dies, el problema és sistemàtic i és estructural. El problema de les pantalles no és que informin o que no informin, no? És una altra, és que els trens desapareixen de les pantalles.
Aquest és un clàssic, sí.
Tu informes del que vols informar. I del que no, simplement el tren, no? Ja, o sigui, fa pling, desapareix i passa el següent, al cap de mitja hora, no?
Sí, vull dir,
però això és molt habitual. Per tant, de què serveix la pantalla? O sigui, pot dir-ho amb les lletres que vulgui, la pantalla. El que sí que... Vull dir, que inversions en estacions és el que es va fent a Rodalies i a Renfe recurrentment els últims 30 anys. Recurrentment, els últims 30 anys, s'intenta, diguéssim, pal·liar. De fet, si mireu, és molt senzill, però poseu Rodalies a Wikipedia, i la primera o la segona referència d'aquelles que hi ha al final, de referència de notícies, és el plan per al decenio de los 80 de mejora de la imagen de Renfe, no? En què, bàsicament, s'explica doncs, que milloraran allò que no és bàsicament la circulació de trens, no? Sinó tot allò que... Perquè, llavors surt, no és un ministre, però és un equivalent, o sigui, un subordinat d'un ministre, diguéssim, o no recordo quin càrrec té en aquell moment.
És igual,
imagino el Partit Socialista, el mateix partit de la Sílvia Paneque, en què diu és que tenemos que mejorar la imagen de Renfe, que és muy mala.
Sí. No, vull dir, de quin any estem parlant, d'això?
Bueno, diu para el decenio de los 80, imagino que deu ser el 82, el 83, no sé.
Sí, sí.
Bueno, in extens.
Vull dir que estem tota l'estona en el mateix.
Yeah.
Jo ara que en Quim parlava dels anys 80, m'ha vingut un flash del col·le, del pati de l'escola, on jo, als anys 80, amb els companys, parlàvem de Renfe, que eren les sigles, de rogamos empuje
nuestros estropeados.
Perquè no ho recordava fins ara. I, per tant, és un problema recurrent. Sobre el que ha dit la consellera, és veritat que hi ha dos tipus de problemes. El que esteu dient vosaltres, de retards, trens que desapareixen, falta d'informació, i el tema del robatori de coure, que la consellera ho ha enfocat com vandalisme.
No
és vandalisme, és un delicte molt greu.
Exacte.
No només és greu perquè afecta la mobilitat de les persones, drets laborals. Vull recordar que a les últimes eleccions es van espatllar els trens i molta gent no va poder arribar a votar i, per tant, es va donar el dret al sufragi. I és veritat que es va canviar la llei fa poc, el 2024, crec, per tipificar pitjor, endurir les penes del robatori de coure. Mm. Però aquest és un problema molt recurrent. I, com deies tu, Freddy, crec que el 50% del robatori és de Catalunya. Mm. I, per tant, jo crec que si això se soluciona, que està per veure, millorar una mica el tema de les avaries, perquè són dos problemes diferents, repeteixo. Hi ha problemes estructurals,
sí, sí.
I quan hi ha un robatori de coure de 40 cables, de 40 metres, en aquest cas, 40 metres va provocar que centenars de milers de persones estiguessin tirades a les estacions.
A mi meravella, perdó, meravella el desplegament policial per evitar un tall de mitja hora, d'una hora en una manifestació de X, no? I, en canvi, 133.000 persones que utilitzen la R del Sud cada dia... 133.000, 16.000 des de Vilanova. Cada dia agafen, és a dir, el seu mitjà de transport i queda variat perquè no s'ha pogut protegir un tram de 40 quilòmetres que passa per trama urbana tota l'estona. És a dir, que no és que se'n vagi pel Far West, no creui les muntanyes de l'Himàlaia o no sé què, sinó...
I a mi em meravella.
És a dir...
Però a mi em sembla importantíssim, és molt important el que estem dient del robatori de coure, i més amb episodis com aquests que hem tingut en època d'eleccions o en dates molt concretes, més encara amb, si no recordo malament, els Mossos van seguir un dels últims robatoris a on venia o a on anava i venien des de Madrid, o sigui, és a dir, hi ha tot un seguit de coses aquí a esbrinar, però heu de tenir present que independentment del robatori de coure, tothom que ha agafat la Renfe deu tenir un problema al cervell, no sé a quina zona del cervell s'hauria d'estudiar, dels nervis que ha arribat a passar durant tota la seva vida.
Yeah.
Les persones que no han hagut d'agafar Renfe per anar, com tu deies, Quim, cada dia a escola, cada dia a treballar, cada dia el que sigui, no es poden fer idea, perquè això ho has d'haver viscut. Sí. És a dir, que és un drama... que estan menystenint a la població de Catalunya de la manera més horrible possible, perquè és el que t'implica de la teva quotidianitat. Complim la feina, arribar al metge a l'hora que toca, és a dir, tot un seguit de coses molt bàsiques.
Té un handicap que jo mira que li dono voltes des de fa anys, que és que és de difícil protesta organitzada, diguéssim. Yeah. És a dir, s'hauria de pensar molt bé, perquè bàsicament n'acabes tan fart o tan farta, que vull dir, no respondries positivament mai a cap convocatòria, o costaria molt que la gent respongués positivament a una convocatòria de paralització, d'aturada de vies, etc. Mm. Quan portes 2 hores i mitja esperant perquè vols arribar a casa, perquè vols arribar a la feina, perquè n'estàs fart, i a més et canvia radicalment la vida quan deixes d'agafar Renfe, pel que sigui, per raons laborals, per raons mèdiques, pel que sigui, durant un temps no agafes Renfe, et canvia radicalment, però fins al punt de que hi ha un punt d'amnèsia, no? De que oblides absolutament el tema Rodalies, o sigui, la via passa a ser millor, però a més ja no el recordes, ja no conceps que sigui tan dur. Fins
els
que
grans,
agafa,
sí.
Fins
els
que
grans traumes de la vida tenen això.
Sí, Estefania.
Sí, aviam, jo crec que hi ha un dels elements que em sembla esfereïdor, i és assumir d'entrada que el sistema no és previsible. I això, que sembla una tonteria, no, això ha passat sempre. No, jo crec que cada cop és més comú sentir que les xarxes de trens, no tan sols el Rodalies, sinó també la pròpia Renfe, que jo faig molt el trajecte a Madrid-Barcelona amb AVE i altres companyies, no és previsible. I això jo crec que denota un dels pilars del sistema que s'esfondra. Bàsicament perquè jo crec que d'una banda el tren sempre havia tingut un gran prestigi, malgrat incidències, però és que ja s'assumeix d'entrada que és la normalitat. Ja no es presenta des de les institucions públiques fins i tot com una incidència que s'ha produït, sinó ja és la normalitat. Per tant, s'estableixen serveis alternatius o s'intenta observar què és el que està passant malament, que és, evidentment, el que s'ha de fer. Però, per mi, la manca de previsibilitat crec que és letal per una societat. I, a banda, la qüestió del temps. El temps, jo crec que perjudica molt més a la gent humil. És a dir, això és així. Qui pot utilitzar altres vies de transport que no siguin aquestes? Doncs qui es pot permetre potser un cotxe, una benzina, aquest any puja el dièsel, puja tot. Qui es pot permetre altres formes, potser agafar un taxi en comptes d'agafar un altre transport. O sigui, totes aquelles infraestructures que estaven muntades per millorar la vida de les classes populars cada cop són les que pitjor funcionen. Després ens llancem les mans al cap quan, per exemple, surten estadístiques de que la gent jove, crec que ja és com un de cada quatre joves, pensa que potser hi ha un sistema que no és el democràtic que funciona millor. Per què? Perquè, òbviament, els productes del sistema en una generació que no hi té un apagament emocional, com puguin ser les generacions que van viure la transició, tot allò que obtenen del sistema és la imatge que tenen del sistema. Per ells és indestriable què és la democràcia, de què és la mala gestió de la democràcia. Però vaja, jo crec que són elements que ens haurien de preocupar perquè vertebren una societat. El transport, la mobilitat, vertebra una societat.
Jaume.
Aquests dies l'Ajuntament s'ha fixat, i ho ha dit públicament, que pel 2030 espera un 15% menys de vehicles i de trajectes en vehicle privat a Barcelona. Això està molt bé, però només està bé si s'arreglen la xarxa pública de transport. Perquè ells diuen, alternativament és caminant, diuen, caminant, depèn d'on vagis, és molt, no? Patinet, d'acord, bicicleta, o transport públic, en Quim, que ve d'on ve, no pot venir ni a peu, ni en patinet, ni en bicicleta. Mm. I, per tant, o es milloren les infraestructures públiques o aquests anuncis, que estan molt bé, i, evidentment, hem d'avançar cap aquí, però això no té cap sentit. Quants anys portem parlant del perllongament de la línia 9? Però, no sé, 20 anys? Sí. I no falta tant perquè es culmini. I no hi ha manera. Llavors, mentre això no passi, les alternatives no existeixen i, per tant, evidentment és molt emprenyador, però la gent que agafa el cotxe per entrar a Barcelona és que moltes vegades no és perquè vulguin o perquè és més còmode o perquè van més còmodes asseguts, és perquè és que no tenen alternatives possibles. Ja no et dic gent que ha d'anar a dos o tres llocs.
No tenim remei.
Gent que treballa amb empreses, sí, i que ha d'anar a Cornellà i a la tarda a l'Hospitalet i al vespre a Badalona, no ho poden fer si no van en vehicle privat.
Exacte.
En aquest sentit, hi ha una proposta que, donant-li voltes al tema abans de venir aquí, ho vaig a dir, ahir, abans d'ahir, vaig estar revisant, tenia pendent la plataforma pel transport públic, que publicava fa uns anys una cosa que es deia que una rodalia és 2024, o tren 2024, que eren com objectius pel 2024, que es proposava, no?, que creia que s'havien d'impulsar, això era publicar el 2020, n'hi ha refet. No són del govern, vull dir, és una plataforma, diguéssim, ciutadana, i estableix algunes prioritats que crec que és important tenir present. Fa una reflexió important, que és que el tren, en el segle XIX i el segle XX, quan es va construir, no?, al final del segle XIX i principis del segle XX, va aconseguir obrir túnels, per exemple, al Garraf, no?, i desdoblar després la via, electrificar-la sencera, passar del... I ara no és capaç ni tan sols de resoldre el creuament de vies que es dona en un dels dos únics túnels que travessen Barcelona i per on passen tot el sistema de Rodalies, no?, que és el túnel del carrer Agoy i el túnel de Plaça Catalunya, no?, el túnel de la Gran Via. I que al mig del túnel es creuen les vies. O sigui, jo ho estava llegint i no m'ho creia. Ja ho havia sentit, Vull dir, no és una cosa que em venia totalment de nou, però hi havia tot de dibuixets allà en el pla de Rodalies, i era important, bueno, ja es creuen. I l'altra cosa que deia era que es revisés la xarxa d'autobusos de l'express.cat amb una sèrie de criteris que no portessin a simplement oferir més serveis, sinó, o sigui, no, hi ha demanda, doncs un servei. Bueno, hi ha demanda, un servei, d'acord, però que no desdob... O sigui, denunciava que hi havia moltes línies properes a Barcelona d'express.cat, que el que feien era bàsicament resseguir la línia de Rodalia sense gaire necessitat, quan hi ha molta freqüència de trens, etc. I, en canvi, tu has dit que no puc venir amb patinet o amb... No, és que no puc venir de cap manera que no sigui amb tren o amb cotxe a túnels del Garraf. Yeah. O sigui, túnels del Garraf i Barcelona, no? I perquè fins a Vilanova arriba express.cat... Bueno, li dic express.cat, no sé si se li diu així, però és el que posa allà.
Sí.
I a partir de Vilanova cap al sud ja no.
Yeah.
I de Vilanova cap al sud hi ha una comarca que es diu... Cubelles és Garraf també, però llavors hi ha el Baix Penedès. Que si ha augmentat tant el nombre d'usuaris i usuàries que agafen el tren del Baix Penedès cap a Vilanova i cap a Barcelona, és a dir, cap al nord, és perquè durant 20 anys, al voltant de la dècada dels 2000, ha estat la comarca que més s'ha urbanitzat de Catalunya. No? Llavors, fixeu-vos que té conseqüències, també.
Bueno, és que és el que hem explicat moltes vegades. També tot pot va lligat arran del preu de l'habitatge. Cada cop la gent va més a viure fora de Barcelona, amb la qual cosa és el que deia el Jaume. O organitzes un teixit tot integral, o mala peça al taler.
I alhora, el fet de que no hi hagi una bona xarxa de rodalies, d'autobusos, del que sigui, de transport en general, fa que els preus de Barcelona no baixin. Clar. I que els preus d'altres determinats llocs no només no vagin, sinó que es van inflant constantment. Aquest és un debat que, ostres, que als anys 80, que t'ho van recordàvem, ja vam posar sobre la taula. Que des de l'Associació Catalana de Sociologia, per exemple, hem intentat, de totes les maneres possibles, que la gent entengui, més ara que tenim una consellera que és Territori i Habitatge, si us plau, que facin el link, que és que seguim tractant en política les coses com si fossin separades d'una manera tan simple i tan poc eficient que tots els problemes se'ns multipliquen. És a dir, aquest creuament, que en una època ja hagués estat bé que no fos creuament, perquè els creuaments sempre dificulten les coses, sí. Després de tot el desenvolupament que hem tingut, de tot com ha evolucionat aquesta societat, aquest país, i de com ens, i la mobilitat en aquest país, doncs passa a ser una cosa completament fora de lloc. És a dir, que dius, com és possible, com deies tu, que estem on som? Però és que, a més, em preocupa una altra cosa de les que ha dit la consellera. La consellera, quan tu li has preguntat, hi haurà sancions, que era respecte, en aquest cas, als talls de telefonia.
Sí. Això també és un
però,
tema, eh?
Que és un altre tema, és un altre tema, que té a veure amb la mobilitat, i on podem viure i on no podem viure, amb determinada qualitat. Quan ha dit, no, primer nosaltres busquem la via de les solucions, si la via de les solucions tarda 40 anys, la gent se mor entremig. És a dir, la via de les solucions sempre significa que qui es fot som tots i totes nosaltres. I és que això és que em treu de polleguera. Sentir aquest tipus d'expressions polítiques.
M'ha recordat una mica la consellera quan ha parlat. No? I ha dit, no, però començarem per això. No? Una mica com el típic conseller d'Interior que entra i d'entrada creu als Mossos. No? Diu, no, són un cos impecable, no sé què, veu una manifestació, veu imatges, no, però això no pot ser perquè m'han dit el contrari, no? I llavors, fins que no arriba al final, no, jo crec que no s'acaba de donar que principalment en molts aspectes doncs li estan prenent el pèl.
Alguns o no li convé donar-se'n, perquè també s'està més còmode.
Que arriba la consellera i diu, no, però vull dir, amb mi serà diferent perquè sí. No? Yeah. Perquè, i llavors començarem per aquí, tal, se li acaba el mandat, allò no ha passat, canvia la consellera, etc.
Avui parlàveu també de les telecomunicacions a Gósol.
Sí, és la que dèiem ara.
Sí, el dematí, la consellera també l'heu preguntat.
Sí.
I això també és un tema que a mi em fa molta gràcia, que és la dicotomia que hi ha entre l'àrea metropolitana i la resta del país.
I la resta del
on
món.
On sembla que tot és menys important. No? Aquí, avui, no parem de parlar de rodalies, d'acord, però també les infraestructures públiques a la resta del país són com són.
I tant.
És a dir, la meva família ve del Pallars Sobirà, a mi ni se'm passa pel cap, no a mi, ni al meu pare, ni a la meva mare, ni als meus avis, que fa d'anar.
Pensava el tren.
Allà, en transport públic.
Aquí s'ha basat la mobilitat, en la confiança plena en que hi ha un tren.
Sí.
I s'ha urbanitzat, no? I Vilanova creix 1.000 habitants l'any.
Perquè hi ha un tren.
Perquè hi ha un tren. Llavors, si el tren falla, no falla tot. Allà, diguéssim, s'ha concebut tot donant per sentat que no hi ha res.
Que no hi ha tren. De fet, en aquelles zones, perdó que talli, Jaume, però en aquelles zones, igual que a l'Urgell o així, durant molts anys, el que ho ha sostingut són els taxis pirata. Totalment. És a dir, si tu havies d'anar a Barcelona al metge i no tenies cotxe, agafaves taxis que tècnicament no eren taxis, sí. Però era o el veí que et deia, doncs, escolta, t'hi porto jo i, escolta, anar i tornar a 20 euros.
Això ha evolucionat en molts pobles. Hi ha grups de chat a WhatsApp dels veïns i llavors un diu, la meva filla demà ha d'anar a la Universitat de Barcelona. Qui baixa? Llavors, jo baixaré a tal lloc. Llavors, ja no només entre Barcelona i el territori, entre llocs del territori. Jo recordo el Quim Nadal, és el Quim Nadal, parlo de quan era conseller, el tripartit 1, va anunciar 4 o 5 túnels a l'Alt Pirineu, que estan fets exactament 0. I no hi ha manera. Llavors, jo m'imagino, la gent que ens escolta des de Berga, des de l'Alt Urgell, sí, des del Priorat o des d'on vulgueu, diu que són problemes dels de Barcelona, però al territori no hi ha transport públic entre molts llocs, i si n'hi ha, és tan anecdòtic, és tan impuntual, és tan escàs que és que la gent ni s'ho planteja d'agafar el transport públic.
La línia aquesta de Mollet-Sant Cugat, jo em vaig passar tota la meva anada a la Universitat a l'Autònoma veient la línia feta, és a dir, la via, la veies, però no hi podies anar si no eres una mercaderia. I llàstima, perquè ens tracten com a mercaderies, jo vaig estar a punt de proposar poseu-nos en un paquet, poseu-nos en un revolt d'aquests, i com a mínim, perquè és a 10 minuts, l'Autònoma, entesos?
Sí, sí.
I ara funciona, però és com tu dius, sí, funciona, funciona. Ja veu veure que dissabte no, però a més quan funciona, un tren cada dues hores, potser, O sigui, tampoc ens es poséssim massa contents.
Tot això, Estefania, tot això que estem comentant ara, també de la telefonia mòbil, recorda una mica allò de l'Espanya buidada, no? Una mica, o de la Catalunya buidada.
Sí, aviam, jo crec que aquest drama de vertebrar el territori hi és arreu. Jo conec molta gent que viu a la Maceta, i Maceta al voltant de Madrid, i la buidor de serveis, però de qualitat dels serveis públics, és terrible. Cada cop és una població més envellida, per tant, cada cop és gent amb més necessitats i pitjors serveis. Les connexions amb la capital. Ara bé, les connexions, si vols anar a pobles concrets, perquè si tu vols anar a Madrid X lloc, és evident que hi tens una infraestructura radial molt important muntada. És el sistema que tenim aquí a Espanya. Però jo sentia això de, que deia la Cristina de quan ella anava a la universitat, jo vull reivindicar que jo sóc d'Igualada i el drama del Rodalies no el tenim perquè no tenim Rodalies. Que a mi em sembla això ja la llera del subdesenvolupament, sento dir-ho així. Tenim ferrocarril, però clar, triga molt més, és molt més incòmode. Tenim un servei d'autobusos, sí, però no tenim una xarxa ben connectada i és una de les ciutats més grans del centre de l'interior de Catalunya. I jo, per exemple, que anava a la Pompeu Fabra, feia una hora fins a arribar a Maria Cristina, a Barcelona, i una altra hora per creuar tot Barcelona. Mm. Vull dir que no només el drama és Barcelona i el voltant, no? La corona metropolitana. Hi ha ciutats que estan molt mal connectades i són capitals de comarca. Mm.
I això és el que forma part del que dèiem, que hauria de ser una cosa integral, que és el que deies tu, Cristina,
exacte,
abans.
Exacte, i no pensada d'aquesta manera, com està pensat el que deies ara, Estefania. Jo l'autònoma la tinc, o sigui, jo veig l'autònoma des d'allò on jo visc a Martorelles, i es veu, i amb línia recta, potser clar que no s'hi pot anar, però per autopista no tardes ni 10 minuts. Mm. Amb tren tardava dues hores. Perquè havia d'anar, no havia d'anar a Barcelona en aquest cas, però la lògica és anar també a determinats llocs, com si la gent només, tu has parlat de Madrid, en aquí també només anés a Barcelona, i t'has de poder intercomunicar en el territori que tens a prop. Has de poder anar a Granollers tranquil·lament, o canviar de Vallès, del Vallès Oriental al Vallès Occidental, que això sembla impossible.
Això
és una barrera d'aquelles fronteres. Home, i tant, són d'aquelles fronteres que no estan dibuixades, però carai, si funcionen.
Hmm. En qualsevol cas d'això, tornant al que dèiem de Rodalies, és veritat que una mica el que deia el Jaume, aquí hi ha dues coses. Hi ha les avaries que estan perquè la infraestructura o els trens són antics, i després hi ha les causes sobrevingudes, quan hi ha obres, per exemple, o la qüestió del robatori de coure. En principi, pel que se'ns diu, no, aquestes les mesures d'ara són, sobretot per aquest segon bloc, pel primer, una mica de paciència, perquè arribaran, no? És una mica la sensació, no?
Una mica de paciència. Per cert,
una mica més de paciència.
Ara afegiré un altre petit tema, que jo sóc usuari no de Rodalies, sinó de Ferrocarrils de la Generalitat. Per sort, els agafo a Barcelona i, per tant, van relativament bé. Però a fora de Barcelona, al Vallès, comencen a estar al llindar del col·lapse en hores punta. Mm. Jo una cosa que no havia vist mai, fins fa poc, és gent que arriba a un ferrocarril i no entren perquè no hi caben i han d'esperar el següent. Això jo no ho havia vist mai. I gent que agafa el tren, com que ara és del Vallès, el metro del Vallès, i per tant ja no hi ha el directe a Sant Cugat ni a Rubí, ja venen de Sabadell a Terrassa. Mm. Arriben a Rubí i a Sant Cugat plens, i hi ha la gent que puja a Rubí i a Sant Cugat, ja no pot seure de cap manera. I això és una cosa que estem al límit, no estem a nivell de Rodalies, ni de lluny. Però també he vist trens que desapareixen a ferrocarrils, que no havia passat mai.
A més, amb els ferrocarrils, jo tinc una teoria, això és molt, estic sol amb això, però tinc la sensació, els turistes han descobert ferrocarrils de la Generalitat.
Oh, i tant.
Jo hi veig, molt més turistes a ferrocarrils
de
la Generalitat
que no
ara que fa un any.
I això que diu el Pernet és veritat per una altra raó, a part que ho han descobert, perquè s'entenen de tot.
No,
és
però perquè, jo crec que és amb el Google, saps?
I perquè cada cop hi ha més turistes que agafen hotels a Sant Cugat, a Sabadell, a Terrassa...
Però jo veig, de bo, veig molts més turistes, però que fa un any, ja no et dic que fa dos o tres.
Això és veritat.
Sí. Però,
Digues, Estefania, digues.
Ho agafes amb l'hàbit de viatjar, perquè a mi em fa gràcia. Jo abans, quan viatjava, com saben, a la peixateria, m'agrada molt viatjar, doncs quan viatjava... Quan viatjava abans, doncs feia la turistada, que era, contractava l'excursió, aleshores, no?, et portaven amb un autobús, anaves com molt cuidat, fins i tot a vegades podies contractar un cotxe amb diverses persones. Clar, jo des de que he descobert que pots anar a un llac al mig d'Eslovènia
amb tren,
doncs allà que hi vaig. Vull dir, contribuïm tots a ser el turista que troba l'opció més barata.
Sí, sí. Quim, què deies, perdona?
Anava a dir una cosa, però anava a dir una cosa que potser està una mica fora de... la comparativa entre la línia que jo, de Rodalies que em portava a Sants quan estudiava, sí, de Sants a l'Autònoma, als ferrocarrils que agafava alguna vegada a Plaça Catalunya, la diferència de classe era abismal. Sí. Llavors, els capscots i el silenci sepulcral que hi havia en trens plens de gent, bàsicament, una mica trista, a les 8 del matí o a les 7 del matí abans, perquè jo l'havia agafat molt aviat per arribar a les 9 a l'Autònoma, en aquesta línia, i els... ho sento, insuportables nens de les escoles privades insuportables, cridant, maleducats, amb aquells uniformes, etcètera, em va marcar molt.
Un d'ells era el Jaume,
T'has molt enfadat, eh? No sé si t'havia vist mai tan enfadat.
En quina escola us han malcriat? A mi m'han ensenyat a tenir respecte per l'espai públic. Allò era insuportable. A més, era innecessari, aquella.
Quim, jo que sóc gran, però no tan gran, jo recordo anar en ferrocarrils que hi havia primera i segona classe, on la primera hi havia els seients de vellut, i si t'hi asseies, venint de l'Autònoma, et traia el revisor, que anaven els vagons de segona, anaven a tope, i els de primer...
Jo això ho he vist encara.
És més, si anaves els de primera assegut a terra, no et treien encara que estigués ple de seients buits.
Vinga, doncs amb seients de vellut anem a publicitat i continuem de seguida amb el Jaume Clotet, l'Estefania Molina, el Quim Arrufat i la Cristina Sánchez Miret.
Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent. I ara, uns instants per saber les últimes notícies que ens porten des del Corte Inglés. Bon dia.
Hola, bon dia. Només falten 3 dies perquè els Reis Mags facin realitat les il·lusions de petits i grans. Molts esperen amb entusiasme l'anhelada Nintendo Switch. Per això volem recomanar a ses majestats d'Orient que la vagin a buscar al Corte Inglés, on la trobaran amb més avantatges. Perquè fins al 5 de gener, només al Corte Inglés tots els models Switch, OLED o Lite d'aquesta consola porten de regal el videojoc Minecraft. I els Reis Mags les hi podrien aconseguir des de 299,90 €. Melcior Gaspar i Baltasar, si busqueu una consola Nintendo Switch amb el joc Minecraft de regal o alguna joguina estrella d'aquest Nadal, no dubteu passar per el Corte Inglés. Ah, i ja pots venir a descobrir les activitats infantils que tenim preparades a les nostres botigues de Meridiana, Sabadell, Cornellà de Llobregat i Girona. Els més petits podran gaudir de la visita del patge Gregori, la cartera reial Malina i el taller de corones de Reis. Ah, i per tota la família, la pista de gel sostenible a la terrassa exterior de la nostra botiga de la Diagonal. Més informació a la pàgina web del centre. I aquest diumenge, totes les nostres botigues estaran obertes en l'horari habitual. Això és tot per avui. Molt bon cap de setmana i bons Reis.
El matí de Catalunya Ràdio. Benvolguda energia. Recordes quan fa uns quants anys dèiem «Mira que gastar tants recursos per portar-te des de tan lluny?» Doncs avui diem amb orgull. A Espanya disposem de la millor energia, la del sol, el nostre sol.
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda energia. Com hem canviat i com canviarem?
Uneix-t'hi a energiaparalcambio.com. IDAE, Govern d'Espanya.
Aquest Nadal, amb Manlleu Origen, tenim totes i cada una de les emocions que busques despertar dins teu i en el cor dels teus convidats. La il·lusió de trobar-nos un any més al voltant de la taula. La calidesa de compartir amb qui més estimes. L'alegria de fer un brindis. Troba-les en forma d'ingredients dins dels torrons, els panetones, els canelons, els galets i tots els nostres ingredients nadalencs. Amb Manlleu Origen, per un Nadal ple d'emocions.
Però on anirem?
Embarcarem la majoria d'animals i els portarem a vendre a l'Amèrica del Nord.
Salvin la meva família!
Em dic Pipater. Vaig naufragar. Ara estic en un bot salvavides, tot sol, amb un tigre. Envieu ajuda, sisplau.
La vida d'en Pi. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
A veure... Amb el gorro del Titó aniràs ben calentó. El gorro del Titó, a la venda als punts habituals i a la botiga 3CAT.
T'hi has fixat en la gent rica? Ens referim a aquesta gent rica en sobretaules, en raig de sol, en capvespres, en calma, rica, riquíssima en riures, en bons moments, rica en tranquil·litat, a deixar-se portar. Cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros amb el cuponazo de l'11. Cuponazo de l'11. Sigues rica en vida.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
La meva princeseta vestideta de blanc.
Papa! No. Li pots dir al senyor del centímetre que em deixi de perseguir per tot arreu?
Aquesta serà una boda sense cap mena d'ostentació.
Senyor, són els de l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Diuen que veure la núvia vestida porta mala sort.
Sembla que el que s'hagi de casar sigui, eh?
Oh, miri, la mama de jove.
Però i si el vestit el porta el pare?
No tothom ho pot dir. Això d'haver engendrat el seu futur gendre.
El pare de la núvia, a TV3 i a la plataforma 3CAT, dissabte a la nit. En Joan Petit
quan va... Ja són aquí els peluixos del Palalà. En Ruqui Corn, l'ós bru del Pirineu, l'oca empordanesa i el tritó del Montseny. Juga, canta i balla amb ells, sempre que vulguis. Ah, i en Tito també s'hi apunta. A la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Hi ha qui acaba de sentir com es trencava un gerro. Hi ha qui acaba de sentir com es cometia un assassinat. Si ets dels segons, és que ets de Crims. Cada divendres a la una del migdia, un nou capítol a Catalunya Ràdio. Crims, amb Carles Porta.
Ho dèiem abans, a mesura que avancem els dies anem completant el retrat econòmic del 2024. Lara García, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Hem sabut que l'atur ha registrat la millor dada des del 2007.
Així és, l'atur a Catalunya ha tancat el 2024 amb un total de 335.195 persones sense feina, la xifra més baixa a finals de l'any des del 2007. Si es compara amb el desembre del 2023, representen 8.186 aturats menys, una caiguda d'un 2,38%. Això sí, respecte al mes de novembre, repunta una mica, creix un 0,8%. I el conjunt de l'Estat, el 2024, va acabar amb 2.560.000 aturats, un 5,4% menys que el tancament del 2023. A nivell estatal és, per tant, també la xifra més baixa d'aturats en un mes de desembre respecte al 2007, quan es va tancar l'any amb uns aturats amb 2.129.000 aturats, segons dades de les oficines del Servei Públic d'Ocupació Estatal.
Gràcies, Lara. Fins ara. I un altre tema que volíem comentar avui és que la ciutat de Milà és aquest 2025 el que podríem dir-ne una ciutat lliure de fum, perquè prohibeix fumar al carrer a menys de 10 metres d'una altra persona. Alerta, perquè preveu multes de fins a 240 euros per qui ho incompleixi, Sílvia Solanes.
Sí, segons l'Ajuntament, ajudarà a rebaixar les partícules en suspensió a l'aire, que són nocives per als pulmons, i segons l'Institut Nacional d'Estadística Italià, un 18% de les persones més grans d'11 anys es consideren fumadores, un percentatge que augmenta si ens fixem en els joves. És una mesura pensada, sobretot, per als fumadors passius, que, com podeu suposar, genera opinions de tot. Així ho recollia el diari Milano Today.
È una limitazione della libertà individuale.
Una esagerazione, sicuramente fumare è sbagliato, ma almeno l'aria aperta non è un problema.
Credo che sia una bellissima idea, soprattutto perché noi non fumatori siamo sempre vittime di questo fumo passivo.
Aquest és un exemple en italià, però s'entenia perfectament. Però més enllà de Milà, el que també hi ha ara és una tendència entre els joves que fa que estigui mal vist fumar i també beure. Ho explica avui La Vanguardia. Diu que experimenten períodes d'abstinència i patrons de consum d'alcohol més responsables, sobretot per un tema d'autocuidar-se. També diu, per exemple, que no beure cervesa perquè sí, sinó triar el moment per assaborir-la realment bé.
Gràcies, Sílvia. Milà, per tant, és un dels centres del que volem comentar. A Milà hi viu el Marc Fàbregas. Marc, com estàs? Bon dia.
Bon dia, tot bé, gràcies a vosaltres.
Molt bé, molt bé.
Doncs mira, sí, jo aquí a Milà... Bé, jo no sóc fumador, vale, particularment, però tots els meus amics sí que ho són. Mm. Sí que he tingut temps aquests dies de comentar-ho amb ells. I res, i bueno, i també pel que he vist pel carrer caminant aquest principi d'any, He de dir que al final la gent no, encara no, no, diguem, no ha acceptat aquesta nova llei, perquè encara hi ha gent que fuma, com sempre han fumat als parcs i a tot arreu. I tot i això, diguem-ne que s'entén la llei, perquè bueno, ja va sortir fa algun any una llei semblant, però només per les escoles i els espais més sensibles, i aquesta sí que la gent ja la va acceptar més. Però aquesta nova llei que ho impedeix, diguem-ne, a tots els llocs públics, gairebé, ja és veritat que a la gent li costa més d'entendre.
Yeah.
Sí, jo, per exemple, ahir també estava al metro i la gent està fumant fins i tot dins del metro la nit. O sigui...
Sí, que pel que estàs veient, de moment no s'està complint, això.
No, de moment no. És a dir, clar, això depèn de l'esforç, bueno, de la policia, no? Hauria de dependre en general, i que estan ocupats amb altres coses i suposo que no estan tan atents a la gent que fuma al carrer.
Ara ho deies tu, Marc, el 2021 Milà ja va prohibir fumar a les parades de transport públic, a parcs o a zones verdes. Això sí que es compleix? Això sí que es respecta?
Bueno, a les parades de... Sí, a les parades sí. La gent ja no fuma, però als parcs no, clarament no, perquè la gent quan veu que té un espai lliure, obert i a l'aire obert, doncs sí que es posa a fumar i sense cap problema.
I deies també escoles, no? Comentaves?
Clar, sí, escoles sí. Escoles és el lloc on més s'ha implementat, perquè, bueno, clarament també es vol per a... bueno, no es vol que els joves fumin. Clar. I això és la part més important, clarament.
Vaja, no sé si... Suposo que bars i restaurants deuen estar contents amb aquestes mesures. No sé si a les terrasses es pot fumar. A les terrasses es pot fumar?
No, clar. A veure, no, jo crec que amb la vella llei hi havia moltes terrasses que ho havien prohibit de fumar, tot i que encara la gran part dels bars encara es fumava. Clarament ara no es podrà fumar ni als bars ni als llocs fets expressament per fumadors, però tot i això també a Milà és veritat que hi ha menys aquesta cosa de, hi ha menys terrasses que no pas a Barcelona o altres ciutats de Catalunya. És una mica més... Clar, com que fa més fred en general, doncs la gent s'està més a l'interior, això sí.
Marc, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho. Que vagi molt bé. Abraçada forta.
Gràcies a vosaltres igualment.
Adéu i bon any. El Marc Fàbregas, que viu a Milà. Cristina, anaves fent que no amb el cap.
No, em feia gràcia perquè ha dit, diu, no, les parades sí que es respecta, però diu, però el metro acabava de dir a dins del metro i a la nit fumaven. Sí, clar, potser la nit és una altra idea. A veure, aquestes coses sempre són molt curioses. Depèn també de com cada societat es pren les normes o no. I no vull caure aquí en estereotips, prejudicis i prenocions sobre els italians, perquè també ens ho podríem aplicar nosaltres. Però en tot cas, el que no hi ha és la consciència. A mi és una cosa que sempre em meravella, que el respecte a l'altre no existeix. És a dir, és el meu dret a poder fumar. Però en el cas de fumar, és a dir, si jo m'estic prenent una copa, no estic esquitxant amb l'alcohol a la persona que tinc al costat, sinó és que ho vull fer expressament.
Bueno, però sí que estàs cridant, segurament, no parlant alt.
Bueno, això potser sí, potser jo sí, jo sóc de parlar alt, a més, jo sé per què li ha vingut la idea.
No, dia per tu.
Que no, Quim, que t'ho dic amb carinyo. Però vull dir que això és una cosa, això que acabes de dir, que es comença a donar molt, de gent que es queixa de que ell no pot tenir la seva, o ells no poden tenir la seva conversa, perquè tu l'estàs tenint, també en un metro, també en un metro o en un tren, etcètera. L'altre dia m'explicava una cosa molt divertida, però no sortim de fil. Però el que sí que és cert és que amb això del fumar, fixeu-vos, si és al voltant d'una escola, la gent ho respecta perquè les criatures no. I els altres, que no tenim dret a la salut. És a dir, jo que m'estic fent vella, per dir-ho així, d'acord? Què passa? Que una criatura... Això fa molts anys que jo hi tinc la ceba posada, Quan jo pujo per l'autopista a l'AP7, perquè jo a Girona, si no vaig amb cotxe, em puc morir pel camí, perquè visc al Vallès, no visc a Barcelona, doncs resulta que a mi em molesta molt veure aquests triangles en els cotxes que posen compte perquè hi ha una criatura dins del cotxe. El meu cotxe, que no hi ha criatura, es pot passar per sobre del meu cotxe? És a dir, no has de vigilar perquè jo no porto criatura? Enteneu aquesta? I ho repetim sense cap problema. Aquestes coses les trobem com molt lògiques.
Jaume.
Jo crec que això d'Itàlia, que acabarà venint a tot arreu, és una més de les prohibicions que hi ha sobre el tabac. Tots recordem, de les coses més absurdes de la història de la humanitat és quan anaves en un avió i hi havia seients de fumadors.
Calla.
I seients de no fumadors.
Sí. I et posaven a la ratlla.
Exacte. Hi havia fumadors i fumadors en un espai on l'aire és el que és. Es fumava a classe, als professors,
i tant.
Al cine, es fumava a tot arreu.
I tant.
i ens semblava normal. I per tant,
a les sales d'espera dels metges.
A les sales d'espera dels metges, sí, i metges que passaven consulta fumant. Llavors, això és una cosa que va menys com el consum del tabac. I per tant, això que ara ens sembla que és motiu de debat, d'aquí poc o d'aquí uns anys pensarem com podien fumar la gent a les terrasses dels bars, no? Ens semblarà una aberració. Però sobre el tema del tabac, que és un tema apassionant, a mi el que em té molt sorprès és com l'Estat tot el dia reprimeix el consum del tabac sense prohibir-lo perquè treu molts calés. He estat mirant el que treu Espanya del tabac. L'Estat espanyol, el govern, Hisenda, treu l'any passat 9.100 milions d'euros del tabac, que a més són tan hàbils que treuen un 50% més que fa 25 anys amb la meitat del consum. És a dir, van escanyant el fumador, però li treuen més diners que mai, no? Sí. És el 4% dels impostos tributaris de l'Estat. Per tant, és una dicotomia, és com la loteria, d'alguna manera, no? El govern, evidentment, combat el joc, d'alguna manera, o la ludopatia, però alhora és el principal promotor estatal del joc, no? I, per tant, jo crec que això és el sentit del temps i arribarà un dia, com crec que va ser Nova Zelanda o Anglaterra, que ja ho estan, estan prohibint comprar tabac cada any, un any més, de manera que se suposa que d'aquí 50 anys no hi haurà
fumadors
al Regne Unit. Perquè tothom sap, metges i no metges, que és un tema perjudicial. Que no estigui prohibit és per un tema sociocultural, però si posem el comptador a zero, el tabac no estaria
permès. No és per una qüestió sociocultural, és perquè hi ha un gran negoci darrere.
Sí.
És a dir, això s'alimenta molt de manera molt perversa.
És com l'alcohol.
Sí,
tu viatges pel món i no veus supermercats on hi ha un passadís ple d'alcohol. Ja no de vi, d'alcohols forts. Això, els turistes venen aquí i es meravellen d'això, perquè no passa arreu del món.
I amb la resta de les drogues que no tenen impostos? Quina és l'explicació? No, ho dic perquè si l'explicació era perquè l'Estat ingressa, com ho fem amb, no sé, amb l'heroïna, no sé.
Jo hauria de treure.
Amb el hachís.
Però és que...
No cal... alguna cosa més hi ha d'haver, no?
No, però no, segueix sent un gran negoci. Perquè sigui un negoci... No, en aquest cas per l'Estat no. Aquest cas per l'Estat no. Bueno, potser pels comptes negres de l'Estat aquí jo no hi arribo, d'acord? Però perquè pels comptes transparents no, al contrari, és una gran despesa, perquè tot el que tu has d'aplicar per programes de descongestió d'aquest tipus de substàncies o senzillament pels efectes col·laterals que porten. Jo hi ha una cosa que has dit respecte del tabac, que jo tinc els meus dubtes, i és entre els joves, jo crec que ara hi ha un repunt. Això ho fa molt bé la indústria del tabac. El tabac va fer fumar les dones. Per què? Perquè va haver un moment que se li havia ocupat el mercat i va dir, ostres, he d'obrir un nou nínxol de mercat. I això està perfectament explicat com es va fer. I ara, entre els joves, sí que és veritat que són unes generacions que no és com la meva, que per fer-te gran havies de començar a fumar i quan més aviat millor, ara passa per altres coses, però hi ha com una mena de repunt que no era esperable després de com a les escoles es va treballar precisament el gran èxit de la llei del tabac aquí va ser com es va treballar amb les escoles. Van ser les criatures les que van dir als pares no, i mares, no pots fumar, i els pares anaven al balcó a fumar perquè els havien dit a l'escola que matava.
Sí, què em digues?
Hi ha un component de reivindicació de la llibertat individual, diguéssim,
sí?
per bé i per mal, però en el fumar o en el beure o en el desobeir el límit de, no?
L'edat
de l'alcohol,
sí,
no sé què,
límits,
veia, veure sortir el sol quan no et toca veure sortir el sol, veia, etcètera, no? Hi ha tot, no sé, hi ha una edat que no toca per allò, si arriba, no? Si, bueno, d'acord, ja... Sí,
no, és que el crit m'ha agradat molt, que vols que et digui,
És veure sortir el sol sense haver anat a dormir, no havent anat a treballar, perquè molta gent veu sortir el sol.
Gràcies. Gràcies, Cristina, pels que matinem.
El sol el veiem sortir a Rodalies, però... Però, sí, bueno, és un clàssic. Però, i amb això de quan la indústria va obrir el mercat del tabac o va forçar l'obertura del mercat del tabac cap a la dona, etc., també hi havia un punt de reivindicació de la llibertat, no? Una imatge de la llibertat.
Clar, es fa servir.
Sí,
es fa servir.
Diguéssim, Albert Camus fumant amb aquella gabardina, no? I el fum també és una... No? O Cortázar, o tots els que...
Sí, sí.
No? Els hem associat amb el tabac.
Les estrelles del Hollywood clàssic.
Això,
i tot
porta, això em porta també a donar-li la volta. A mi sempre que es legisla sobre l'espai públic, no? I si es legisla és no només perquè sigui... O sigui, no només és un consell, sinó que hi ha una sanció. No? Si no, és educació. No? Si no és una cosa de consciència, d'educar, de fer respectar. Si no, quan es legisla i quan es regula l'espai públic i què es pot fer i què no es pot fer en l'espai públic, hi ha una sanció. Llavors, a mi això sempre em posa... Jo ja entenc que, no? En realitat, se li dona un rang superior perquè el tema del valor i la consciència augmenti també d'autoritat, no? El tema de ser conscients que això no està permès. No necessàriament que hi haurà una sistematització de la sanció a aquell que ho incompleix. Però sempre em fa patir. A Itàlia, amb un govern d'extrema dreta, també em fa patir. I em fa patir tot arreu. I això ho fan governs d'esquerres i de dretes, eh? Sí. El tabac no té res a veure estrictament. Però estrictament a la que ja comences a regular... No? Això passa quan comences per un tema a regular un espai públic, després costa molt poc saltar de tema. No? I dic, igual que allò no, això tampoc. No? Mm. I això sempre em fa... No dic que sigui exactament
que et grinyola.
Així, però em grinyola. Mm. Entre altres coses, un detall. Perquè abans no explicava l'anècdota, però l'altre dia vaig veure... No, com difícilment... Hi ha una de les inversions que es faran a Rodalies amb aquests 43 milions és contractar més agents de seguretat.
Sí.
No? A les estacions. No? Sí. Com si, no sé, el problema vinguéssim amb els trens que es rebeven o que ens ataquen, no? Però l'eficiència d'un segurata que van acabar sent 4 contra dos nois que tornaven de treballar, mono de treballar, de Vilanova cap al Baix Penedès, no? I que els van deixar pujar perquè, a mig matí perquè portaven patinet. I allà s'hi van encarar, i amb una eficiència van venir tot de seguretat, i els van fer fora de l'estació a dos nois d'uns 20 i pocs anys que venien de treballar i que tornaven cap a casa amb una evident cara de cansament. I quina eficiència. És la regulació aquesta, no? Que em fa... Contra qui acaba sent dirigida, no? I què acaba generant? Que uns agents de seguretat que cobren segurament poquíssim, que es passen el dia sencer així, no? Drets a l'estació, acabin acarnissant-se contra dos nois que venen de treballar, que segurament també cobren una misèria, per agafar un tren de Rodalies, que és una misèria.
Estefania.
Aviam, jo sóc molt partidària de tots aquells mecanismes que incideixin en la conducta de la gent a través de premi o càstig. En aquest cas, per aquestes conductes que estem assenyalant, la qüestió del tabac. Entrar a discutir amb la gent si és bo o és dolent el tabac, si és bo o és dolent vacunar-se, si és bo o és dolent, quan els científics diuen que no és bo el tabac i que és bo vacunar-se, crec que és absurd, perquè entenc que fomenta una conducta reactiva. Es va veure molt clar amb la pandèmia, sent un cas, òbviament, diferent, però la gent, quan se la intentava conscienciar de que calia posar-se la vacuna, es ficava reactiva, no? La gent s'emprenyava molt. Va haver-hi un moviment petit, a Espanya, per sort, petit, antivacunes, a diferència d'altres països, però tu veies la gent molt reactiva a xarxes, un jovent que et deia que ells tenien llibertat per decidir del seu cos, etc. I a davant d'això, què fas? La gent encara es fica... I els propis fumadors, tu quan li menges l'orella, que es diu vulgarment, quan tu li fots la murga a algú, no fumis, no és bo, la gent ja ho sap que no és bo. Vull dir, ja tenen informació a l'abast, ja ho han vist, ja veuen a la caixeta de tabac les conseqüències, les malalties que pots tenir. Per tant, a partir d'aquí, doncs, regular les conductes. Aquí no es pot fumar, càstig. Això ho pots fer allà? Molt bé, cap sanció. Perquè si no, és que al final jo crec que l'administració es desgasta i al final cadascú té la seva opinió. De vegades creiem, no?, que el bé comú o el bé propi tothom l'entén igual, no? Hi ha gent que creu que li renta fumar. Mm. Tenen aquesta idea de, mira, d'alguna cosa hauré de morir. O sigui, a davant d'això, què fas? Doncs que l'espai públic es fiqui saber. Això és com quan en alguns països s'ha fet l'experiment de que perquè la gent camini una mica més, perquè faci una mica més d'activitat física, es fiquen més espaiades les parades de l'autobús. Així, quan has d'agafar la següent parada, tu camines una mica més. Mm. No li estàs allà dient a la gent cal fer esport, ja ho saben, és bo, però tu ho fomentes per altres maneres. I vaja, jo penso que és que al final és evident que hi ha una hipocresia amb drogues i tipus de drogues, impostos i no impostos. La cosa és que, com a mínim, mentrestant s'intenti reduir aquests hàbits.
Cristina.
A veure, clar, és que acabem barrejant moltes coses, perquè és que el tema s'ho val, perquè aquests temes són molt complexos, tots ho són, no? Però, per exemple, les dues coses. En el tema del tabac hi ha una cosa claríssima. El que no es prohibeix és fumar. I hauríem d'estar sabent, perquè hi ha molta evidència científica, si s'hauria d'acabar prohibint o no. Perquè el tema que es regula és com el teu acte de fumar està incidint en la salut d'altres persones que no volen fumar. O no volen fumar la teva cigarreta. A lo millor ja fumen, també. Però en aquell moment no tenen per què empassar-se el teu fum. No és una cosa de fumadors contra no fumadors, és de que té un efecte que va més enllà. És igual que quan diem que si el CO2, que si no sé què, són coses que tenen a veure, que ens impliquen a tots. Jo crec que aquesta perspectiva no cal treure-la de l'observació que estem fent, però sí que és cert, i el Quim ho ha posat també sobre la taula, i l'Estefania d'una altra manera, que tot el tema de regular el que són comportaments sempre és molt controvertit. Clar. Per què, per començar, per què no estan prohibint que es fabriqui tabac? Per què no ho estan prohibint? Mm. I per què a les persones que realment tenen la malaltia, perquè això t'enganxa, no se'ls hi dispensa com no es dispensa un medicament? Doncs perquè hi ha una indústria darrere, i això no ho hem de tenir molt clar. I perquè hi ha molta gent que guanya diners mentre uns altres perdem la salut de manera directa o indirecta. Però en el tema aquest de les llibertats jo volia anar una mica més enllà. Tot el que decideix sobre qualsevol estat, qualsevol administració pública, sobre la nostra com hem de viure, és sempre molt perillós. Sempre.
Fins i tot el que deia el Quim, sí.
Fins i tot això que dius tu, Estefania, de les parades d'autobús. Molt bé, això està molt bé per la gent que no té mobilitat reduïda, però per la gent que té mobilitat reduïda, vaya gràcia que em fa això.
Yeah.
Entesos? Perquè per aquestes persones pot ser un gran esforç arribar a una parada. I algú està decidint, sempre que es decideix des de l'administració, i això no ho entenc, com aquestes alçades encara seguim igual, es pensa sempre en un tipus, com si fóssim ases. Així, sabeu que porten, és que no sé explicar-ho, saps això que porten aquí perquè no vegin més enllà d'un altre camí, amb un prototip de ciutadana que mai existeix. O en tot cas és un grupet, és un petit col·lectiu de la diversitat que tenim. I això ens porta a decisions molt complexes. Mm. El tema de les vacunes és un altre. És un altre, però ara no l'encetarem.
Ui. Sí.
Bueno, si voleu.
Ja tens de tot, Jaume.
Jo per portar una mica la contrària, a mi em sembla bé que es prohibeixin moltes coses. És a dir...
Així ja la com a titular està bé,
Sí, en general em sembla bé.
Moltes coses, de l'ordre de...
Per exemple,
més del 80%.
Quan es va decidir que s'havia de portar un casco a la moto o portar el cinturó de seguretat cordat, a ningú li sembla raro. Ei, és un tema de seguretat...